Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, una setmana més al programa que posa de manifest l'actualitat teatral a la nostra ciutat i alhora vol entretenir-vos. Comencem l'Amunt al Taló. I els crèdits de l'equip que fa possible el programa són Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Etxegaray. I el programa que ara comença tindrà aquests continguts.
Amunt al Taló.
Primer, repassarem la cartellera teatral de la mà del Bernat Pareja a la platea indiscreta. Tot seguit, parlarem de l'estrena d'aquesta temporada de la Joventut de la Faràndula, que s'ha fet esperar, però que, com totes les coses bones, per fi arriba. Es tracta de l'obra Rapunzel, la princesa perduda. I seguirem al Teatre Sant Vicenç per conèixer les reaccions del públic a l'obra L'Onada. Aquesta setmana toca escoltar música de musicals a la secció de Sabadell a Broadway. I finalment l'Elvira ens recomanarà obres de teatre professional a Teatre de Franc. I dit tot això, comencem l'Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
I comencem el programa, com sempre, fent el repàs a la cartellera teatral a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume.
Em sembla que aquest cap de setmana el tenim bastant atapeït de coses, oi? De bastantes activitats.
Doncs sí, sí, a part de les obres que tenim de normal, aquest cap de setmana també tenim Medievalia, que un any més ja en seran 22, Sabadell es convertirà en una ciutat medieval que va ser algun dia amb una nova edició de, com ja he dit, Medievalia. Tots els voltants del Mercat Central ens transportaran al passat fent que gaudim de menjar, espectacles, lluites, ornamentació, vestuari, etc., típic de l'època. El nom de la nostra ciutat prové de Forum Sabatellum, és a dir, Mercat dels Sàbats, que és els dissabtes. Aquest cap de setmana, doncs, comença una festa on també hi haurà teatre, que l'organitzarà el Ciervo. A la Faràndula tenim la gran estrena i l'última estrena de la temporada. Estrenen Rapunzel, la princesa perduda. Es farà dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. El Teatre del Sol s'acaba ja. És l'última setmana que teniu per anar a veure Joseph. I porta des del 25 de novembre, que ja són moltes funcions.
Déu-n'hi-do, tota una temporada completa de Joseph.
I tant. Ho podreu veure, com sempre, dissabte a les 6 i a 2:15 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. El Sant Vicenç segueixen una setmana més amb L'Onada, dissabte i diumenge a les 10 de la nit, i el Llibre de la Selva, diumenge a 11:45 i a les 6, fan una doble sessió. A l'alternativa, estrenen una obra que anomenada Un Yankee a la cort del rei Artur, que la faran durant més o menys un parell de setmanes. La història va d'un yankee que es posa entremig d'una baralla intentant separar els dos homes que es barallen i rep un cop al cap. Quan es desperta és enmig de Camelot. I Sir Kay, un cavaller de taula rodona, el fa presoner. I bé, aquest és una mica l'inici de la història que hem de veure com es desenvolupa.
Sí, la setmana passada els vam entrevistar.
Sí.
Va ser molt interessant.
I què tant. Sí, si sí. No heu escoltat l'entrevista, recordeu que la podeu escoltar al SoundCloud de Ràdio Sabadell. Si la voleu veure, l'obra, la fan dijous a les 9, divendres a les 10, dissabte a les 6 i a les 10, una doble funció, i el diumenge a les 7 de la tarda. A més, des de l'Institut Ferran Casablanques organitzen un taller de teatre, l'han organitzat ja, i faran ara la presentació dels espectacles musicals que han estat elaborant durant aquestes setmanes. Faran el Little Shop of Horrors demà fins diumenge i Rent del 24 al 27.
Sí, el taller musical, el taller de teatre musical del Ferran Casablanques és un taller de teatre que fa molts i molts anys
exacte.
Que es fa i que està dirigit per Carles de la Rosa i està molt bé. Sí. Justament és germà de la Gemma de la Rosa, que va fer és la directora del Yankee. O sigui, la família de la Rosa té un cap de setmana molt atapeït.
Família de teatreros, doncs.
I tant. I què més, Bernat?
Després, a la Biblioteca del Safareig, una mica apartat del tema teatral, però encarat a nens, es fa la Festa de la Màgia. És entrada lliure i serà divertit divendres a 6:45 de la tarda. Per tant, tots els nens, al sortir de l'escola, acabar la setmana, la poden acabar perfectament amb la Festa de la Màgia. I per últim, seguint amb un apunt infantil, els tres porquets, que es farà dissabte a les 6 i diumenge a les 12. A més, aquest cap de setmana també tenim la Festa Major de la Creu Alta, que aquest any és un any important, ja que ha estat declarat Patrimoni Festiu de Catalunya, equiparant-se amb, per exemple, les festes majors del barri de Gràcia, de Barcelona. El Sant Vicenç, el Teatre Sant Vicenç, és l'encarregat de fer el pregó. I Jaume, tu formes part de l'organització, oi que sí?
Sí, efectivament, sí, sí, no, només això, ho has explicat molt bé, amb motiu d'això, d'aquesta declaració de la Festa Major de la Creu Alta com a Patrimoni Festiu de Catalunya per part de la Generalitat, que és un fet molt important per la ciutat, perquè Sabadell passarà a formar part de ciutats que tenen festes d'aquest tipus, com ara Tarragona, com ara Mataró, la Santa Tecla a Tarragona, les Santes a Mataró, i l'espectacle que hem preparat des del Teatre Sant Vicenç és un espectacle de una mica explicació de l'evolució del que és la Festa Major de la Creu Alta durant tot el temps, que des del segle XIX, bueno, des del segle XVIII, ja que hi ha rastres, diguem, d'aquesta Festa Major, doncs de com van ser aquests orígens de la festa fins a l'actualitat. Però no està fet d'una manera, diguem-ne, teatralitzada estrictament, sinó que és com un espectacle tipus performance amb llums, amb moviments, amb música, amb color, amb una explicació, diguem-ne, serà al mig de la plaça de la Creu Alta, i per tant serà un espectacle molt diferent del teatre que estem acostumats a veure, doncs, a la italiana i a dintre d'un local concret. Vull dir que tothom està convidat a assistir a aquest inici de Festa Major de la Creu Alta tan especial.
Quan serà per la gent que vulgui venir?
Exacte, és el divendres, aquest divendres, a les 8 del vespre, a la plaça Creu Alta.
I l'heu organitzat tu i l'Albert Mitjà, no?
Sí, l'Albert i jo som els que hem preparat una mica tot l'espectacle, però hi participa molta gent del Teatre Sant Vicenç i amb la promoció de la Comissió de Festes de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Sí, sí, grans teatreros del Sant Vicenç, entre ells la nostra productora, la Laura.
Exacte,
que si la voleu veure, doncs...
I el Marcel també.
També.
Molt bé, Bernat, doncs escolta...
Això és tot.
Déu-n'hi-do.
Setmana farcida. Sí,
planet.
Sí, sí.
Doncs veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Surt el sol de bon matí, macarona la claror. Ell em desperta molt suaument, m'haig de...
dels que van recopilar els germans Grimm. Potser no és el més conegut, però té tots els ingredients habituals dels contes, amb prínceps, princeses, encanteris i bruixes. Però el més singular del conte és que la seva protagonista està tancada en una torre d'on només es pot pujar i baixar usant la seva llarga cabellera. Amb aquestes pistes ja sabeu que estem parlant de Rapunzel, el conte que la joventut de la faràndula ha decidit portar a dalt de l'escenari amb el subtítol de La princesa perduda, i que és l'estrena infantil absoluta d'aquesta temporada, esperada pel públic familiar sabadellenc amb moltes ganes. I avui hem convidat al nostre estudi, perquè ens en facin 5 cèntims, els seus directors, Salva Peig, bon vespre, Salva.
Bon vespre, Jaume.
I la Maria Pla, bon vespre, Maria.
Bon vespre.
I també a dues de les actrius que formen part d'aquest repartiment, que són l'Alba Grau.
Hola, bones.
Què tal, Alba?
Molt
bon
bé.
Vespre.
Sí.
I la Maite Ferrer.
Hola, bueno, què tal?
Gràcies per venir. Maria, Salva, com a directors, Rapunzel, la princesa perduda. Què us va interessar d'aquest conte per escollir-lo i portar-lo al teatre?
Sí, dispara. Aviam, primer de tot, perquè amb la Maria quan estem... quan ens preparem per portar un muntatge endavant, quan intentem barrejar idees amb què podem portar després del que hem estat l'últim, intentes buscar títols inèdits, títols potser coneguts però poc representats, intentant no caure en repeticions, ser originals, i vam veure que Rapunzel era un conte que no s'havia fet mai en teatre, en format teatral infantil, que era un conte que ens donava moltes possibilitats per fer-hi moltíssimes coses, però que ens l'havíem de fer nostra perquè ni la pel·lícula ens convencia al 100%, ni la versió dels Germans Grimm, la inicial, que és la menys infantil que hi ha, ens convencia, no? Però va ser més res, doncs, ganes de fer alguna cosa, amb infantil familiar, i el fet que sigui inèdit, que sigui original, que sigui desconegut, que el risc de fer alguna cosa que encara no s'ha fet mai, no? I això ens va animar a començar a estirar el fil, i un cop vam començar a estirar el fil ja no vam poder parar.
I amb aquest fil que aneu estirant, creieu que la història de Rapunzel és un conte de fades que... O sigui, no només és un conte de fades per distreure els infants, creieu que va més enllà d'això, els seus continguts? Té algun rerefons que es pugui extreure alguna, algun contingut, no només doncs, això, distreure els infants? Maria.
Sí, sí, va, sí, Maria. Sí. Té un rerefons, té un rerefons, i qui vingui per l'espectacle el veurà, que sí que hi és, amb un missatge final que... és del tot superimportant amb tots els nens i nenes. Sí,
perquè sí. Vosaltres heu fet l'adaptació també,
sí.
I dèiem que en la introducció que poseu a la pàgina web parleu de que l'heu actualitzat o l'heu portat a l'actualitat. Quins són els elements aquests de, a l'hora de fer l'adaptació per portar-la a l'actualitat?
Més que portar-la a l'actualitat, l'hem portat a la nostra actualitat. És a dir, l'hem portat al terreny joventut de la faràndula, l'hem donat l'aire que acostuma a tenir les nostres obres, i a la Maria. I vam potenciar el missatge que nosaltres hi vèiem. És a dir, a tota història, a tot conte, vulguis o no vulguis, hi pots extreure un missatge i el pots amplificar, el pots portar al teu terreny. I el missatge que hem descobert nosaltres a Rapunzel és on vam treballar més a fons, no? Ens vam basar molt, molt, molt estrictament en la vida i miracle d'ella, de la noia, de tot el que transcorre al seu voltant pel que ella vol fer. I a partir d'aquí vam treballar la dramaturgia i el guió, que és molt semblant al que pot ser, més semblant a la pel·lícula que ens puguem imaginar nosaltres un cop la veus, però té moltes cullerades de part nostra per aquest tipus de tema. No?
Perquè el fet aquest d'estar tancat dins d'una torre, moltes vegades doncs, pot ser que un mateix doncs, es munti doncs, un món i només es miri el seu melic sense conèixer la part, tot el que hi ha a l'exterior. No? Vull dir que potser una mica la Rapunzel pot anar cap a aquesta,
sí,
cap a aquesta idea.
Va cap aquí, però quan vingueu veureu que en el fons... i un dia no sé amb qui ho comentàvem, d'aquesta història en Rapunzel està molt poc temps tancada a la torre. És a dir, el percentatge més alt d'aventures que passa les passa fora de la torre quan ja ha aconseguit sortir. No? És a dir, que el missatge inicial estic tancada, però nosaltres el que volíem treballar i destacar és què fa una noia tancada quan surt a fora, com ho viu. No?
I quina ha estat la part més difícil de fer l'adaptació, Maria? De passar d'un conte i una pel·lícula doncs, i a partir d'aquí passar-la a teatre?
Bé, la part més difícil era potser aquesta, no?, de quan està tancada. Però és el que ha dit abans el Salva, com que ens basem molt a quan ella surt, en aquí ja la dificultat ja la perds una mica. Sí que hem introduït un element que és molt divertit, que és els bàrbars, que són aquests personatges grans i que d'entrada sembla que hagin de ser com molt, molt esquerps o molt... i no, són molt propers i són entranyables d'entrada.
Els bàrbars què representa que són? Vull dir, gent del poble o que són...
No. Els bàrbars, tenim la gent del poble i els bàrbars és aquest element com més fantàstic, no? Com aquest element que dona humanitat en el personatge de la Rapunzel.
Ja. Vale. I ajuden a la Rapunzel o...
Ajuden a la Rapunzel. Vull dir, no són aquests éssers dolents que semblen d'entrada perquè el seu aspecte és molt brusc i així, sinó que veus que en el fons tenen un cor que veuen quin és la...
Per tant, quan em presentava deia que hi havia prínceps, princeses i bruixes i ja també hi hauria la part com d'uns noms, no? O com serien com uns noms o uns nans, així, no?
Sí, però per exemple, en aquest conte que hem adaptat la Maria i jo, és en el que menys prínceps,
sí. No hi ha prínceps, fades, no hi ha fades i no hi ha bruixa.
I bruixa, és a dir, que no hi ha. És a dir, ens basem molt en els tres personatges protagonistes, que són la protagonista de Rapunzel, la fatillera, que no és una bruixa, sinó... Per aquells que no ho coneguin, ara farem... no m'agrada fer-ho, però farem una castellanada, perquè ho entenguem. Fatillera ve d'hechicera, que va ser en català, quan amb la Maria vam descobrir el nom, ens va agradar tantíssim que ho vam adaptar molt, ens agrada molt. Té musicalitat el nom de Fatillera.
La fa de Fatillera.
Exacte, perquè fa diguem-ne, encanteris. I després hi ha els barbes, que és el que diu la Maria, que aparentment sembla que hagin de ser els dolents, però no, que va, si són els més bons. En el transcurs de l'obra acabes descobrint que són els més bons del muntatge, no?
I la proposta que feu, que és musical, i compteu amb músiques composades pel Chas Quitén i les coreografies de la Montserrat Gemí, quines indicacions, heu fet l'adaptació, i amb ells quines indicacions els hi veu donar per poder doncs, preparar les músiques i les coreografies de l'obra?
No és que els hi donguessin moltes indicacions, jo penso que ja ens coneixem, no és el primer projecte que fem junts, i una mica ja sabíem el tarannà que volíem. El Chasqui fa unes músiques super enganxoses, super divertides, unes músiques que les sents la primera vegada i t'encisen, I la Montse ha aconseguit fer unes coreografies molt adequades en l'obra, molt fresques, molt modernes, i moure a la vegada moltíssima, moltíssima gent que no és ballarina, sinó que és la gent del repartiment, i allà no hi ha cap ballarí, i ho aconsegueix, i les coreos són coreos molt, molt, molt espectaculars.
Perquè quan, en total, quants números musicals hi ha?
18.
18 números musicals.
Hi ha 18 números musicals. Bueno, serien...
Tots creats de nou, de zero. Tots. Vull dir que no n'hi ha, no hi ha cap...
No són ben bé 18, en són...
En coreografia potser n'hi ha 7 o 8, coreografia de gran format.
Sí. Eh? I amb cançons i així en són 18, però dues o tres són
en
reprise.
Hi ha una repetició, hi ha un parell de cançons que no tenen coreografia... Mm.
Ja, ja, déu-n'hi-do. Per tant, parlem de 18 números musicals i 70 persones que pugen dalt de l'escenari. Com heu seguit tot un procés de muntatge d'una obra d'aquesta envergadura? Com ha sigut tot el procés?
Mira, jo penso que amb molta organització. I dir, ens vam assentar amb el Salva abans de començar l'assaig i vam mirar quina era la millor manera per poder aprofitar tot el temps que teníem. Vam començar a treballar amb els protagonistes, els nens els vam incorporar bastant més tard, i vas treballant per parts fins que arriba el moment que ho ajuntes tot. Però sobretot, a darrere hi ha molt treball d'organització, perquè si no és impossible, perquè tal com tu dius, són molta gent a l'escenari.
Les actrius que han participat de tot aquest elenc tan complet, com ha sigut els personatges que interpreteu vosaltres, la creació d'aquests personatges, com ha sigut? En el teu cas, per exemple, Alba, el cas de la Rapunzel?
Ha sigut un procés de creació des de zero, ja ho sabeu, i el que vam estar treballant amb el Salva i la Maria vam començar llegint el guió, no?, i analitzant una mica segons què diu el personatge i què no diu, que a vegades és el més important, doncs veure què li passa pel cap, no? I quan tu veus què li passa pel cap al personatge és quan el comences a conèixer. Quan el coneixes és quan te'l pots fer teu, i quan te'l fas teu és quan es fa real, no? I ara, bueno, a poc a poc això, vam anar aixecant les escenes, i ara que ja estem... Òbviament, perquè estem a punt d'estrenar, ara que ja estem fent l'obra sencera i que podem veure tot el recorregut que fa el personatge des del principi de l'obra fins al final, és quan ja ha pres vida, ja en els assajos ja no sóc l'Alba, en els assajos ja ets la...
Perquè, Maite, costa molt de fer un personatge d'un conte, basat en un conte, que al final doncs surt una mica de la realitat i entra en el món aquest de la fantasia?
Home, si ho dius pel que faig jo de fetillera, feti, ja em diuen feti.
Feti.
No, però si ho dius per aquest, clar, pots fer moltes assimilacions, vull dir, jo penso que hi ha moltes persones, no, que poden fer això, perquè, clar, és el que deien abans el Salva i la Maria, no és la bruixa típica, dolenta, no?, i esquerpa i tal, sinó que bueno, és una altra dimensió més, no? No és el... Però, clar, sí, és la dolenta de l'obra, això sí, això està clar, no? I... No, bueno, no sé, m'agrada.
Jo dic perquè a nivell a l'hora de preparar una obra infantil, no sé si moltes vegades s'ha d'anar a buscar o exagerar alguns dels trets més característics dels personatges. No sé si ho heu treballat també en aquest sentit o ha sigut una
sí,
qüestió de més, buscar més la naturalitat.
És la naturalitat amb un personatge tan... Clar, perquè en els contes infantils hi ha els personatges prototipus, no? Són com estàndards, no? El dolent, el bo, el que fa riure... I aquests estereotips de personatges hi ha de ser-hi, perquè és una bona fórmula, tots els contes ho tenen. Llavors, jo, potser en el meu cas, com m'ha dit l'Alba, que els primers dies que llegíem l'obra i tal, intentàvem descobrir els trets psicològics d'aquella persona, en el meu cas no era tant per... Jo crec que suposo que estareu d'acord que la malícia que jo he anat posant al personatge l'he anat posant després, a mesura que ja he anat dominant el paper, les escenes, l'expressió corporal, no? Però primer entendre que una persona, bueno, que ja sabeu de què va l'obra, doncs tot el que fa la fetillera, si hi ha amor, si no hi ha amor, si hi ha... No, o sigui, trets així de... aquesta conversa amb la filla, que no, si és filla o no és filla, és filla o no és filla, perquè clar, 18 anys vivint amb mi a la torre, o sigui, tots aquests ha portat molt debat això, de veritat, ha sigut molt, molt divertit fer la creació del personatge. I els trets malvats han anat sortint després i els he anat exagerant després, però han d'acabar amb el vaig. Soc la dolenta i haig de fer por.
Sí, 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 sí.
I això, bueno, clar, molts nens de l'aparat, bueno, gairebé tots els nens de l'entitat, doncs no em coneixien a mi, no? I és allò que jo els havia d'anar dient, jo no sóc així, en realitat, perquè, clar, conèixer-me a mi amb aquests trets tan dolents, doncs no ho sé, clar, però sí, sí.
I Alba, en el teu cas, en el cas de la Rapunzel, moltes vegades els personatges que són principals, que porten, això són el títol de l'obra, que són moltes vegades són personatges bastant passius i els hi toca rebre van patint una mica tota la trama de la història. No sé si en el cas de la Rapunzel també és així, és un personatge molt actiu i amb molta força.
La Rapunzel no deixa que les coses passin, no? La Rapunzel actua, la Rapunzel fa, i de fet, amb el que ara deia la Maite, que sí que és veritat que bé, doncs que en els contes hi ha doncs els personatges clàssics, no? Que si la princesa, el vol dolent, tal. Però justament el que més m'agrada a mi de la Rapunzel, d'ella i de l'espectacle en general, és que va una mica més enllà. Els personatges els hi passen coses, que a vegades en els contes no els hi passen coses. I amb aquests sí, els hi passen i passen de veritat. Crec que hi ha molta veritat i és el que més m'agrada de tot.
Per tant, és un personatge femení protagonista que, a més, té és actiu, que,
sí.
té energia i que porta la història directament
sí que,
a la trama.
Sí, sí, perquè ella, ja et dic, ella té un somni i no es queda esperant, no? Com el que es diu sempre de la princesa que espera que
arribi el príncep
a rescatar. La Rapunzel no espera un príncep en cap moment de l'espectacle, es diu. I ella, de fet, no, sí que és princesa, però no ho sap i no viu com a tal i no es creu princesa ni molt menys. Ella lluita pel que vol com una noia normal, però echa pa'lante, que diríem.
Molt bé. I tota la part aquesta que comentàvem ara, doncs, a nivell musical i de cant, combinat amb la interpretació, com heu anat lligant tots aquests elements de cant i de ball també amb el personatge? Maite?
Tu en tens més de cançons, sí. Alba, vinga.
Bueno, cantar cantem molt, jo estic contenta. Perquè
18 números musicals són moltes cançons, eh?
És que hi ha moltes cançons en aquest espectacle, és molt xulo, de cop no et paren de sorprendre les cançons. Doncs lligar-ho, la interpretació del personatge... La Maria fa un moment deia, la Montse ha fet ballar gent que no balla, jo sóc una d'elles. Jo no sóc pas ballarina, però... gràcies a anar dominant el personatge i anar fent el teu, pots ballar com si fossis aquest personatge. Ningú et demana, ni la Montse, ni ningú ens ha demanat que fem com si fossin ballarins i que ho fem perfecte, al contrari. Si els bàrbars són més matussers, potser doncs han de ballar matusserament. No?
Interpretant el personatge que estan fent. No?
Sí, i la Rapunzel... doncs no ho sé, és això. Jo no em plantejo com estic fent els balls, simplement intento que sigui ella la que els fa.
Molt bé. I què creieu del públic que vingui a veure l'obra? Què creieu que és el que els atraurà més de tot el públic habitual de la joventut de la faràndula que venen doncs, a veure les obres de la joventut de la faràndula? Què creieu que els hi quedarà més d'aquesta Rapunzel que plantegeu?
Hi ha moltes coses que els hi poden quedar. Triar-ne una seria injust perquè... jo per mi que la gent es quedarà amb l'espectacle en si, perquè és una barreja de posar en escena, d'interpretació, de conte, d'història, de músiques. És a dir, i repeteixo el que deia abans, el fet que també sigui una història inèdita, molt poc, bueno, gens vista en teatre, farà que la novetat provoqui que la gent es quedi amb tot. Evidentment, quan surtin, cadascú triarà el seu, no? Però no hi ha res que es pugui destacar per dir... és que tot està molt lligat entre si, no? El vestuari és preciós, hi ha un treball de vestuari espectacular, la sonografia és original, molt original, diferent del que hem portat fins ara, és molt diferent del que hem portat fins ara, la posada d'escena és molt xula, les interpretacions són brutals, els números musicals són molt bèsties, i el concepte global d'espectacle, jo crec que és el que ens quedarà la gent, no? La gent dirà, el concepte global de l'espectacle és el que traurà més.
Mm-hmm. I això que deies, el Rapunzel és una història poc coneguda, potser també el fet d'aquesta història potser no tan coneguda,
sí.
També pot ser doncs, un atractiu
aquí
important.
Aquí és un major, no? Jo crec que l'atractiu és que...
juntament amb la suma de tots aquests ingredients que
com que no coneixem la història, ens ha agradat, ens ha interessat, no? Perquè el que deia la Maria, a més, hi ha missatge darrere fons, i l'Alba ha dit una cosa que a mi m'agrada molt, perquè el truco d'aquest muntatge que hem fet amb la Maria té un petit truco, i és que ha anat creixent a poc a nivell global. Nosaltres no vam arribar amb un guió i vam dir, hem de fer això, i volem això. No. El guió va anar creixent amb el Chasqui, va anar creixent amb la Montse, va anar creixent amb ells. Hi havia dies que sortíem de la primera lectura amb tres frases canviades, amb quatre, perquè vam portar una història oberta. Nosaltres vam plantejar, volem fer aquesta història amb aquests personatges. I com que ho vas treballant tot a nivell global, mica en mica t'ho vas fent teu. I el Chasqui ha participat també en la creació de la història, aportant-hi les seves cançons. La Montse volia les cançons, quan abans millor, en el concepte en què estaven integrades, per muntar les coreografies. No? I això provoca que el que la gent es quedarà és el concepte de la història, no? És tot global, perquè és el que més rodó ha quedat.
Mm-hmm. Doncs molt bé, escolteu, amb tota aquesta suma d'ingredients i d'elements per veure aquesta Rapunzel, els nostres gens no poden deixar de veure...
Jo puc afegir una cosa?
I tant,
és
i
que
tant.
Si no em renyaran.
Digues.
El Xavi havia de ser aquí i li ha fet molta ràbia no poder venir. La tercera pota de la història, perquè sí. Es tracta de tres potes, que és la Fatillera, la Rapunzel i el Xicot, maldestre, el Trapella, que és el Jim Fisher, que és el que l'ajuda, que, bueno, acaben passant coses amb ella, que és gata, el tercer protagonista, que és el Xavi Clapés, que avui volia estar aquí per explicar i vendre el seu personatge, no ha pogut venir, i he dit, Xavi, tranquil, que també parlem de tu, no et preocupis.
Doncs això, Xavi, no pateixis, que Xavi. També parlem del... Com dius que es diu el personatge?
Xavi Clapés és el Jim Fisher,
del Jim Fisher, que amb la Rapunzel, doncs...
Passen històries.
S'han d'enfrontar amb aquesta malvada Fatillera i tots aquests personatges, i molts més, fins a 70, i 18 música, 18 números musicals són els que es podran veure a partir d'aquest dissabte 19 de maig a les 6 de la tarda i es repetirà els diumenges 20 i 27 a les 12 i a les 6 de la tarda i el dissabte 26 a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de la Faràndula. Salva, Maria, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Maite, Alba, igualment.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molta merda amb l'estrena i nosaltres continuem el programa.
Gràcies.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
I seguim el programa i anem a veure les reaccions del públic a l'obra de l'Onada.
Anem d'estrena!
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure l'obra de teatre de l'Onada, que s'ha estrenat al Teatre Sant Vicenç i que es representarà durant tot aquest mes. Veiem que els ha semblat al públic i als actors. Endavant. Què us ha semblat l'obra?
Bueno, és una obra interessant, basada en uns fets reals.
Pues com heu vist posar en escena els actors?
Bé, comptant que són amateurs, molt bé.
Per tant, recomanaries aquesta obra, que la vinguin a veure la gent?
Sí, està interessant.
Ah, d'acord, bé, moltes gràcies. Pues, què t'ha semblat l'obra?
Molt interessant, la veritat. No, coneixia una mica l'argument, però m'ha sorprès. Bé, molt bé.
Com has vist la posada en escena dels actors?
Molt bé, sí. De fet, conec a una actriu i molt bé, m'ha agradat molt.
La història que hi ha al darrere de l'obra, com la veus?
Trobo que ajuda molt a entendre com va passar tot. Et fa reflexionar bastant i bé.
El que va passar a l'Alemanya nazi de...
Sí, o sigui, entens el procés i com podria tornar a passar, es podria tornar a repetir.
Per tant, que els diré al públic que vingui a veure l'obra?
Sí, és molt interessant i en el temps que vivim, més.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb l'Anna, que fa d'alumna a l'obra de l'Onada. Què ha sigut per tu fer aquest paper?
Bé, doncs a veure, fer aquest paper m'ha agradat molt, perquè a més el personatge que faig soc una de les ampollones, i com que classe no era ampollona, doncs m'ha agradat doncs, fer aquest paper de poder fer un personatge que estudia molt, quan en realitat, doncs, la classe era de les pitjors.
T'ha costat posar-te en aquest personatge o no?
No, amb aquest personatge de seguida hi entres, i amb tota l'obra també.
Hi ha algun moment de l'obra que t'hagi sigut complicat per tu?
A veure, el que m'ha costat molt és un moment que hi ha una baralla entre les dues amigues, i aquest tros, doncs, és complicat. És complicat, sí, bastant.
Fer aquesta obra t'ha servit a tu pel missatge que transmet l'obra?
Bueno, a veure, vull dir, tal com estem a actualitat pels temps que corren, és una obra que et fa pensar molt i et fa reflexionar sobre moltes coses que han passat i que van passar també fa molts anys.
Per tant, els diries a la gent que vingui a veure aquesta obra?
Oh, i tant, que vinguin i que reflexionin i que puguin aprendre, doncs, de tot el que han vist.
Val, d'acord. Moltes gràcies. Què us ha semblat l'obra?
Bé, bueno, home, és durilla, però bé, bé, bé.
És dura, sí, sí, però bueno, molt reflexiva. No sé, al final penses que el que has vist aquí bueno, va passar fa molts anys, i, però no sé, també reflexiones de si passa. Si pot tornar a passar o si passa actualment o no. Sobretot que ara estem en tants temes de política i tal, pues,
no sé. Una mica de por, sí. Perquè bueno, estàs revivint els moments que estem vivint ara i et fa por de que tornés a passar i que, bueno, que la persona humana és bastant vulnerable i que podria tornar a passar.
Pues és que l'obra dura una hora i mitja i dius, en una hora i mitja, lo ràpid que es pot influenciar a un grup o a una gent.
Com heu vist el muntatge en general?
Bé, bé, sí, sí, molt, bueno, bé, no calia més cosa, vull dir que s'ha entès tot perfectament, per tant, i tant és el decorat, el moment, la localització, vull dir que és igual si era la casa i veies la classe darrere, vull dir que jo almenys estava tan ficada en el tema que no vull dir, no, bé, ho he vist molt bé, molt bé.
Havíeu vist vosaltres la pel·lícula que hi ha, no? Tu sí?
Sí, jo sí, perquè sóc pedagoga i a la universitat me l'havien posat. I a Educació Social també l'havien vist, la pel·lícula, i fa temps. La pel·lícula és una mica més dura, però clar, en teatre, bueno, potser pot ser més difícil fer-ho, no?, que igual que la pel·lícula. Bueno, ara em venen ganes de veure un altre cop la pel·lícula per veure
les diferències, no?
I les... Exacte, i comparar.
Ara els aconsellaríeu a la gent que vingui a veure aquesta obra?
Sí, 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 i tant.
I tant, sí, sí, perquè dius, mira, no és una comèdia, però bueno, a mi m'agraden molt les obres que fan reflexionar i totalment recomanable, sí, sí.
Va, d'acord, moltes gràcies. Què us ha semblat l'obra?
Molt interessant, sí, ens ha agradat molt.
Us ha fet pensar?
Sí, clar, molt.
En quin sentit?
Com de fàcil és fer que, bueno, que les masses se moguin.
I manipular la gent, sí. Lo fàcil que és manipular la gent quan la gent... encara no té formada una pròpia opinió.
Creu que això podria tornar a passar? Actualment?
Està passant.
Està passant.
Està passant. Sí, sí. Actualment, clarament.
Com heu vist la posada en escena dels actors en general?
Molt bona, m'ha agradat molt.
Molt bé, molt bé, molt bé. Han sigut molt, 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 molt professionals, sí, sí.
Per tant, l'aconselliríeu a la gent perquè vingui a veure-la?
I tant que sí.
Què els hi diríeu?
Doncs que és una obra feta per gent de... del carrer, que no són professionals.
Gent amateur.
Sí, i que ho fan molt, molt bé i s'ho han pres molt seriosament.
I que hem de potenciar el teatre de ciutat, no?
Sí, i tant. I de barri, sí.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb la Marta, que fa d'alumna. Com valors l'estrena? Com ha anat?
Jo crec que molt bé. Avui era el segon dia, però personalment era el meu primer dia. Estava una mica nerviosa, però així que surts a l'escena i ja se't passen els nervis i intentes donar-ho tot. Sí, que jo crec que bé.
Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Doncs a mi m'ha agradat molt, perquè a part de que fas una cosa que fas normalment o feies normalment, com és ser alumne, no? Però et vas ficant en el personatge i li vas donant la teva pròpia veu. Pots fer de tu mateix, però adaptat al que va passar, no? És divertit.
I l'obra? Què t'ha fet canviar a tu?
Home, és una obra que fa que pensar, no? Dona que pensar sobre com es pot manipular la gent. I en aquest sentit sí que és interessant el fet de viure-la, vas veient com van canviant els alumnes i tot això, i és molt interessant.
Hi ha hagut alguna cosa que t'hagi sigut molt complicat fent...
Per mi, l'escena de la baralla.
Ja m'ho han dit, una altra noia també m'ha dit el mateix. Que també
sí. Però no, la resta molt bé, molt bé. Ens han recolzat molt des de direcció i els altres companys i tot, i tot va sortint molt bé.
I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que és una obra molt interessant, molt actual, que es fa molt curta, perquè a més no tenim pausa ni res, i que des del principi fins al final et manté allà el cul, el seient, desitjant veure què passa.
D'acord, doncs moltes gràcies. Bueno, què t'ha semblat l'obra?
Doncs m'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
Què t'ha transmès?
M'ha transmès una sensació de nerviosisme i de malestar quan tots els alumnes estaven cantant les consignes i fent les salutacions.
Bé, però que t'hagi vingut amb malestar, això vol dir que està ben feta, no, l'obra?
Esclar, home, que et pugui provocar aquestes reaccions és que realment han posat en escena el que és una societat feixista i el contrast que et dona realment et fa sentir malament.
Creus que això es podria tornar a repetir?
M'agradaria pensar que aprenem de la història i que una altra vegada això no podria passar. Encara que Amèrica, amb el Trump ara mateix, fa unes sensacions una mica similars.
I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs hagueu vist o no la pel·lícula, la posada en escena és molt interessant. Veure-ho a pocs metres de tu realment impressiona i la recomanaria a tothom.
Val, d'acord, moltes gràcies. Què t'ha semblat l'obra?
Bueno, m'ha agradat bastant. Envia un missatge bastant potent al final, sobretot. Bueno, no us explicaré lògicament al final. I crec que l'obra està molt bé. Els actors nerviosos, perquè és la segona estrena. Bueno, alguns estrenaven avui, però m'ha semblat molt guai. Vull dir, jo recomano molt venir a veure-la.
Com has vist la posada en escena dels actors?
A veure, trobo que l'obra està molt ben pensada perquè és molt simple, vull dir, no hi ha molts decorats, són servir només com uns decorats que és una classe i l'utilitzen molt, saben donar-li moltes serveis, per dir-ho així, és a dir, que ho fan servir per moltes coses, vale? Llavors juguen molt amb els llums i trobo que és molt guai. I llavors la posada d'escena dels actors crec que ho fan molt bé, bueno, a mi m'ha agradat molt, personalment. Crec que s'han aprofitat bé l'espai, que es van canviant i que ho fa molt bé, bueno.
Tu has vist la pel·lícula?
Sí, he vist la pel·lícula La Ola, no?
Sí, La Ola, clar.
És diferent, té un final diferent, està clar, però bueno, segueix bastant la línia, l'únic que canvia algunes coses, perquè clar, si no s'allargaria molt i bueno, que ho fa més curt, cosa que em sembla bastant adequada, perquè si ho fessin molt llarg potser es faria una mica cansada.
Per tant, els aconsellaries a la gent perquè vingui a veure aquesta obra?
Sí, jo, bueno, clar, és una obra de públic adult, vale? Vull dir que si venen amb nens potser se'ls fa una mica cansats, però a la gent adulta els hi recomano, perquè està molt bé i no és molt llarga, i llavors està molt ben distribuïda. Vull dir que ho recomano molt.
Va, d'acord, moltes gràcies.
A tu.
Ara estic amb la Mariona, que és una de les alumnes de l'obra de teatre. Com has vist tu l'obra?
Bé, força bé. La veritat és que ha superat les expectatives que teníem perquè anàvem amb molts nervis, amb molta il·lusió i bueno, amb molta força. L'he vista amb molta força i que la volem continuar mantenint a les següents funcions.
Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Aquest personatge ha sigut per mi com recuperar una miqueta la identitat de cadascú, no? Com ser aquella veu que tu veus el que està passant i ningú t'escolta, no? I que potser a vegades hauríem d'escoltar, doncs jo m'he sentit com aquesta veueta, com el Pepito Grillo, saps?
I porteu molt temps assajant?
Sí, portem 2 anys perquè l'anàvem a representar, sí, portem,
no assajant,
eh? O sigui, la vam començar a assajar fa 2 anys perquè l'anàvem a representar a la bàscula, però després, doncs, bueno, per X motius, no, es va quedar aparcada i per representar-la aquí doncs, hem estat com 3 mesos ben bons.
Què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Als oients els dic que si realment volen veure alguna cosa que els remogui per dintre, que els hi faci pensar i vulguin com agafar energia, que vinguin a veure aquesta obra.
Els hi obri aquest pensament crític.
Sí, aquest pensament crític, exacte. Que la vinguin a veure i que els rebrem amb els braços ben oberts. Nosaltres encantadíssims.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell.
I del Teatre Sant Vicenç passem a Broadway. Anem a escoltar cançons de teatre musical. Endavant!
Tornem a viatjar de Sabadell a Broadway a l'Amunt al Taló i avui ens fixem en aquells números musicals que són una explosió d'alegria que volen representar alguna festa o alguna celebració. El personatge protagonista, l'heroi o heroïna de la història, sovint necessita alguns personatges secundaris que l'animin o alguna situació que els faci saltar d'eufòria. I d'aquesta manera els creadors de musicals aprofiten també per despertar el públic i animar-lo. I comencem parlant del gran banquet de celebració que prepara Lumière, el canelobre de La Bella i la Bèstia de Disney, també pel·lícula del 91, a la protagonista de la història. Amb música d'Alan Menken i lletres de Howard Ashman i Tim Rice, tots els criats del castell de la Bèstia convertits des de fa anys en objectes i en coberteria, ballen pel gran menjador per acollir de la millor manera possible la seva convidada. Recordem que la temporada vinent encara teniu l'oportunitat de veure aquest musical dirigit pel Quim Carné amb l'equip de Joventut de la Faràndula al Teatre Municipal.
Que festín, que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. Subdueño, canapés, especialité del chef. Mueve el hígado de pato y la envidia gana los platos. ¡El ballet! Esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. ¡Ay, nagú! ¡Ay, soufflé! atar también flambé y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos en escena. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Con todos a brindar y empiece a disfrutar. El gran festín, a por fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín!
Está aquí, qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té, sí querida, ya lo sé. Mientras bailan estas tazas yo preparo el té con pastas. Al hervir, ¡qué calor! ¡Una mancha, no! ¡Qué horror! ¡Perfección es nuestro lema, está en latín! ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Pongo un terrón o dos? ¿Le gusta así?
¡Qué festín!
¡De postín!
¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Con placer nuestro fin! En 10 años no cumplimos con mensajes y ahora sí es placer. ¡Será algo bueno de verdad! ¡Entre velas y caviares! ¡Seguiremos mil manjares!
Seguim amb Menken i lletres de Stephen Schwartz i viatgem a París. Recordem el musical de Geperut de Notre Dame, també pel·lícula de Disney del 96, que podrem veure al Teatre Sant Vicenç el mes de febrer de la temporada vinent. El protagonista desitja viure al carrer com la gent normal i enmig d'aquest desig impossible de complir comença una festa de carnaval esbojarrada encapçalada per un grup de bufons i de joglars. Gràcies a aquesta festa, on tothom va disfressat, el Geperut Quasimodo podrà passejar-se entre la gentada.
Join the feast of
fools! Oh,
so exciting, colors, crowds, and smells.
Out here,
where it's twice as noisy as the bells.
Somehow I can wander through this helter-skelter without fear now. No one sees I'm here now. Out here in the world.
Once a year we throw a party here in town. Once a year we turn all Paris upside down. Every man's a king and every king's a clown. Once again it's topsy-turvy day. It's the day the devil in us gets released. It's the day we mock the prig and shock the priest. Everything is topsy-turvy at the Feast of Fools. And blow the trumpets!
Topsy-turvy! Showing the bums and thieves and strumpets streaming in from Chartres to Calais.
Scurvy knaves are extra scurvy on the 6th of January.
All because it's topsy-turvy.
Andrew Lloyd Webber, el 1986, al musical El fantasma de l'òpera, també va incorporar una cançó en el segon acte de l'espectacle, Masquerade, que té una certa relació amb aquesta cançó que acabem de sentir del Geperut de Notre Dame. També es tracta d'una festa, una festa de màscares que hi ha a l'òpera, on el fantasma, aquest home que viu a les catacumbes amb la cara deformada, podrà aparèixer camuflat i sembrar el terror entre els presents a la festa. Un altre cas de personatge marginat i amagat que s'infiltra enmig d'una celebració.
Masquerade, paper faces on parade. Masquerade, hide your face so the world can see. creme de la creme.
Watching us,
and
watch
all these are in the past.
6 months
of relief,
of delight,
of Elysian peace.
And we can breathe at last.
No more ghosts.
Here's a health.
Here's a toast to a prosperous year.
To the new chandelier.
And this is the
what a joy.
What a change.
What a blessed release. And what a masquerade.
Think of it. A secret engagement to look your future bright. Just think of it.
Why is it secret? What have we to hide?
Please let's
Christine,
not fight. Wait till the time
when
is
will
right.
That be? It's an engagement, not a crime. Christine, what are you afraid of?
Let's not argue. Please pretend.
I can only hope
you will
understand.
El grup ABBA, els autors de la música de Mamma Mia, també tenen una cançó festiva que Katherine Johnson va aprofitar per col·locar-la en un moment concret de l'espectacle. Les amigues intentaran convèncer Donna, la protagonista de l'espectacle, que torni a ser la dona lliure, desenfrenada i esbojarrada que era en el passat. Totes les dones de l'illa acaben ballant pels carrers acompanyant Donna en aquest moment festiu.
Having the time of your life. Ooh.
Acabem el repàs musical d'avui amb una cançó del Llibre de la Selva, també molt festiva. Aquesta pel·lícula de Disney de 1967, amb música de Robert i Richard Sherman, entre d'altres compositors, es representa aquest mes de maig al Teatre Sant Vicenç, els diumenges en sessió de matí i també de tarda. I aquesta cançó també hi és, I Wanna Be Like You, Jo Vull Ser Com Tu. Li canta el rei Louie, acompanyat de la seva comparsa de micos, a Mowgli, el cadell humà que viu a la selva desprotegit. El rei dels micos vol el foc per poder ser poderós com els humans i amenaça el nen d'una manera ben divertida.
I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. Someone like me can learn to be like someone like you. Now don't try to kid me, man cub. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on! Show me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, Ooby-Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. Someone like me can learn to be like someone like you.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I amb aquesta sintonia que ens tira l'Iñaki, és la sintonia d'entrada del Teatre de Franc, que ens porta, com sempre, l'Elvira Franc, per explicar-nos les obres que ha anat a veure aquesta setmana al Teatre Barcelona com a espectadora. Què tal, Elvira? Com estàs? Bon vespre.
Bon vespre, bon vespre. Mira, avui, diguis com estic, us vull parlar de dues propostes molt diferents. Un musical i un altre espectacle de petit format.
Molt bé.
Tots dos molt, molt aconsellables per anar.
Sí, 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 doncs endavant.
Començaré explicant El despertar de la primavera, que es feia en el Teatre Victòria de Barcelona. Aquest musical, que ha triomfat arreu del món, està basat en l'obra del dramaturg alemany Frank Wedekind. Tracta del procés de l'adolescència, de la difícil relació entre la gent gran amb la gent gran, el descobriment de la sexualitat, les pors, les ganes de buscar respostes i moltes coses que representa que ho porten a la joventut. Aquesta obra va ser prohibida al segle XIX i s'ha posat ara com a musical, però els temes que tractaven no es podien parlar tan obertament com ho fan en aquesta obra. I potser parla d'aquests tabús que en aquell segle era això prohibit, i que potser ara en altres cultures també ho són, de prohibits, aquests temes. Ara s'ha pogut veure la versió en català. La van estrenar la temporada passada a la Sala Gaudí, que és una sala petita, i encertadament l'han posada en el teatre de més grans dimensions per l'èxit que va tenir i per la qualitat que té. Crec que, tot i que l'argument pot resultar una mica cursi, ja que ens trasladem al segle passat o dos segles abans, la música pop-rock, la manera de parlar sense embuts i la de tractar cada situació, fa que tot prengui una simbiosi perfecta entre el passat i el present. Molt a veure hi tenen, en aquesta proposa, les coreografies de l'Ariadna Peña, que ens presenta uns moviments imaginatius, preciosos i innovadors. També cal esmentar la direcció de Marc Vilella, que ha presentat una posada d'escena senzilla però molt efectiva. Capítol a part són les grans interpretacions dels músics en directe i dels actors cantants. 13 joves, molt joves, que actuen amb il·lusió i una excel·lent qualitat, tant de veu com amb el moviment. També cal esmentar els dos veterans Roser Batalla, coneguda...
Sí, Roser Batalla, i tant.
I tant, coneguda de Boll de Bom i de moltes obres musicals, i l'Isaac Alcaide, que personalment penso que s'ho deuen passar d'allò més bé al costat d'aquestes grans promeses intèrprets. Ells dos fan els papers de gent gran, fan diversos papers de la gent gran. Per acabar, vull remarcar que, com he manifestat alguna vegada, jo no sóc gaire amant dels musicals, però deixeu-me dir, no m'agraden els musicals de franquícia, aquells que venen de fora i que s'han de fer tal com ho manen els de fora. O aquells que al final de cada número s'acaba una coreografia de manera que el públic aplaudeixi i s'engresqui cada vegada. No m'agraden aquests finals, eh? No suporto aquests finals esplendorosos que busquen l'aplaudiment i l'aprovació immediata del públic. Res d'això passa en El despertar de la primavera, d'aquest català, eh? Ja que és una creació pròpia, seguint el llibret de l'obra original, però marcant d'una manera molt característica la nostra manera de fer, sense sensacionalismes ni estridències. Crec, a més, que els musicals fan engrescar el jovent o a les persones que no van gaire al teatre, i pot servir perquè es vagin aficionant a aquesta cultura i a aquest art magnífic. És una porta per poder entrar després a veure espectacles, doncs, com més clàssica. Un jove no el portis a veure un Shakespeare, per exemple, o un Santiago Rossinyol d'entrada.
Directament,
perquè s'avorrirà.
Algú que no ha anat a veure teatre, sí, sí. És una bona manera d'endolcir, diguem-ne, de prendre una Coca-Cola.
Exacte.
Anar a veure un musical.
Comences per un musical i llavors et vas introduint al teatre i pots anar veient altres obres com amb continguts. No vol dir que els musicals no tinguin continguts prou forts, no? Mm-hmm. Però és més lleuger, tot plegat. Tant de bo que aquest Despertar primaveral sigui el començament d'un camí professional per molts d'aquests joves actors que hi participen. De veritat que ho fan molt bé.
Molt bé, doncs una proposta molt interessant, aquesta del Despertar de la primavera. Què més? L'altra proposta de petit format.
De petit format.
El contrapunt.
Exacte.
Ens portes avui una de grossa i una de petita.
De punta a punta, no? Sí. Es diu Ser d'un lugar, dramaturgia i direcció de l'Ivan Morales. Es feia a la Sala Becker. Aquesta sala del Poble Nou continua amb la seva línia de programar obres de petit format i de dramatúrgia contemporània, a part també de fer diversos cursos com a Fàbrica de Creació i Obrador Internacional de Dramatúrgia. Ser d'un lugar tracta d'una parella que s'ha separat. Ell, des de llavors, no vol sortir de casa, inclús no surt de casa ni per anar a comprar. Ella, en canvi, se sent alliberada i vol viure la seva vida completament independent. Però, de tant en tant, va visitar la seva exparella per ajudar-lo, per estar amb ell, eh? Ser d'un lugar planteja una pregunta que tots ens hem fet com a mínim un cop a la vida. És possible l'amor després de l'amor? Mm-hmm. Aquí està la pregunta. L'Anna Alarcón i el Xavier Zaez són aquesta parella. Per mi, el menys important va ser potser l'argument. El que trobo més destacable és com ho diuen, el que diuen, com es mouen i com saben trencar la barrera amb el públic i fer-se sentir autèntics. Tots dos fan unes magnífiques interpretacions, plenes de matisos i canvis, i explica la seva història sense escenari, sense ficció aparent. L'espai escènic està disposat amb cadires, fent com un cercle que el tanca, un petit sofà, i hi ha amb tauletes entremig del públic, amb les seves pantalles, aigua, sucs i altres petits utillatges casolans. Com si fos un menjador o una sala qualsevol d'un pis.
O sigui, el públic està immers directament en l'escena.
Sí, no hi ha pràcticament aquest escenari, però quasi no hi actuen allà, en el sofà aquest que tanca el cercle.
Sí, sí,
l'altre
sí.
Són les tauletes entremig i ells van actuant per tot el públic. Et sents integrat amb aquella conversa, les converses que van tenint. És el que dic, els actors es mouen entre les taules i les cadires ocupades pels espectadors, interactuen amb el públic. Pràcticament es pot dir que no hi ha cap marc escènic, que s'elimina del tot l'anomenada quarta paret. Del tot. T'has de girar moltes vegades, ja estava
per
com sempre.
On... Sí.
Com sempre estava a primera fila i vaig veure, no, aquí no resulta perquè et vas haver de girar.
Per veure alguns tot... moments d'actuació que es feien a la part...
Molts moments.
En la part
molts
enrere
moments d'actuació en quasi vaig estar girada sempre perquè estan molt entremig del públic. Entre el públic també s'hi troba el director, i creador d'aquesta genial posada en escena, que és l'Ivan Morales, per mi un dels grans noms actuals del teatre català. Polifacètic teatral que intenta sempre estar present a les seves creacions. Ell va seguint el seu àgil i directe text i que sembla part de la seva vida o part de la vida dels intèrprets. La proposta va ser estrenada el mes de febrer del 2011, jo encara no l'havia vista, en aquella ocasió no vaig tenir temps d'anar-la a veure, i va guanyar el Premi Butaca del 2012 a la millor obra del petit format i també el Premi Time Out del Barcelona 2012 a la millor obra de creació. Ara s'ha volgut tornar a programar a la Sala Becker 15 dies abans d'una nova estrena d'aquest mateix autor. Un últim consell, deixeu-me'l dir.
Sí.
Els que no van gaire sovint al teatre, està molt bé que aneu a les sales grans i comercials o no comercials, però jo us aconsello també que aneu a veure les sales petites, com per exemple el Maldà, la Montaner, la Seca, l'Espai Brossa, la Vilella, l'Almeria, el Gaudí, la Beckett, i tantes altres sales que ofereixen un teatre viu amb una ànima distinta i que per molts és molt desconeguda i que val la pena anar-hi.
I tant, no perquè siguin petites, sales petites doncs tenen menys qualitat
no.
I menys força, i a més el fet de la proximitat en aquestes sales doncs encara enriqueix més a l'espectador, no? I ho viu més a prop. Una cosa que has comentat d'aquest director, de l'Ivan Morales,
sí,
que em sorprèn que fos durant les representacions, perquè jo conec directors que tenen justament l'opinió al contrària, que en el moment un cop ja s'ha estrenat una obra, el que pensen és que l'obra ja és dels actors, i que per tant els directors ja pràcticament no trepitgen ni al teatre, vull dir que van a l'estrena i a partir de llavors ja potser l'últim dia es tornen a presentar per allà, però ja deixen l'obra pels actors. Llavors és curiosa aquesta opció del, de l'Ivan Morales de ser present a les
representacions. I quan, mentre obren el públic, ell està per allà saludant a la gent. Fa molt caliu, veure-la allà al mig. I llavors es posa a un costat, però veus que ho viu. Sí, molt original.
Això és propi també del teatre amateur, En el teatre amateur passa que el director té una implicació molt directa, fins i tot a nivell d'interior del que és els treballs de darrere de l'escena, i també llavors està entremig del públic o entremig del moment de l'arribada.
Sí, doncs, sí, fa aquesta impressió.
Doncs està bé, molt bé, molt bé, molt interessant les dues propostes que ens has presentat. Com sempre, Elvira, doncs ens aportes aquesta pinzellada tan interessant i tan enriquidora.
Moltes
gràcies. Del teu punt de vista, doncs, de, com a espectadora. Ens retrobem la setmana vinent.
I tant que sí. Adéu-siau.
Vinga, a reveure. I fins aquí el programa número 77. Fins la setmana vinent. Aprofiteu que arriba el bon temps i sortiu al fora al carrer, però també aneu al teatre. Ens tornem a trobar la setmana vinent, com sempre, els dimecres de 8 a 9 a...
Amunt al Taló.
A reveure i fins la setmana vinent. Amunt al Taló.